Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, recta final d'aquest diumenge de Suplement. Marta Ferrer, Paula Carreras, bon dia i bona hora de nou.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana, Paula, parlem de llibres, perquè, de fet, n'has estat llegint un que t'ha agradat molt, no?
Sí, he llegit Simón, del Miki Otero. El Miki és un escriptor barceloní que ha escrit llibres com La càpsula del tiempo i lo musical O rayos, i ara, aquest 2020, ha publicat Simón amb Lucky Books, que explica la història d'un nen que es diu Simón, que s'ambienta al principi a la Barcelona del 1992, amb tota l'eufòria olímpica, i acaba amb els atemptats de la Barcelona del 2017. Per tant, també és un retrat de la vida del Simón i de la Barcelona de tots aquests anys. Llavors, el Simón, sobretot, té una relació molt especial amb el seu cosí Rico, que és un cosí que, a principi del llibre, aquesta figura desapareix, i a partir d'aquí es crea aquesta relació que és mig màgica, mig d'admiració del Simón cap al Rico. Però, Roger, aquesta setmana hem pogut parlar amb el Miki Otero i gairebé que és millor que ens expliqui ell mateix qui són aquests personatges i per què la seva relació és complicada i imprevisible.
Són dos cosins que creixen en un bar familiar, i diguem que Simón és un nen que obre els ulls al món i a la novel·la, per si dir-ho, amb 8 anys a la primavera del 1992. I en aquell moment el seu cosí és com una mena de ser màgic per ell.
És un llibre, Paula, que a través d'aquests personatges busca fer una reflexió sobre la classe, no?
Sí, de fet, en tota la bibliografia de Miki Otero hi és present aquesta reflexió sobre la classe, i en aquesta en concret, el Simón, hi ha un moment de la novel·la que comença a mentir sobre el seu passat, quan li explica a la gent que ell ve d'un restaurant prestigiós i en realitat ve d'una família que té un bar de barri i s'inventa doncs la seva memòria i la seva història. I de fet, el Miki Otero creu que una de les grans injustícies d'aquest món són els diners, i a la novel·la hi ha com molts paral·lelismes que fan una reflexió entre la relació que hi ha entre els diners i el talent. El Miki Otero diu i defensa que els dos són injustos, tant el talent com els diners, i que, a més, són hereditaris, no? Llavors, d'alguna manera, hi ha com aquesta relació, i el xoc de classes és una cosa que està molt present en tota l'obra de Miki Otero.
Hi ha un munt de personatges a la ciutat i a tot arreu, que es desclassen, gent de classe alta que durant una època de la seva vida juga a barrejar-se amb altres, i gent de classe baixa que atraeix, diguem, la seva classe d'alguna manera, no? I aquest punt de trobada, que normalment molt sovint passa durant la primera joventut, sempre m'ha interessat, no?
La novel·la, com ens explica la Paula, es titula Simón, i el Simón és el protagonista, però la història no l'explica el propi Simón.
No, de fet, és una de les coses que canvien en aquesta novel·la respecte a la resta d'obra de Miki Otero, que per primera vegada parla en tercera persona, és a dir, el narrador no s'explica en primera persona, sinó que, al ser una novel·la de més de 400 pàgines, el Miki m'explicava que hi havia una part ambiciosa en aquesta novel·la i que, per tant, necessitava que el narrador es pogués desentendre una mica del personatge i explicar coses que el personatge no sabia, i jugar una mica amb aquesta retòrica que et dona la tercera persona, perquè hi ha uns moments a la novel·la que fins i tot trenca la quarta paret, una mica rotllo Fleabag, ara que està molt de moda, o com a House of Cards, per exemple, que es trenquen les quarta parets. Doncs el narrador, a Simón, també trenca aquesta quarta paret i es converteix en un narrador omniscient.
Que a priori és una mica més freda, però que jo em permeto de sobte tenir petits guinyos al lector, i de sobte em giro i li parlo directament al lector, o li parlo directament al personatge. Simón, no te preocupes. No llores, Simón, en dos pàgines tot esto habrá pasado y tú tendrás dos años más.
Una novel·la, Paula, que evoluciona a mesura que el Simón va creixent.
Exacte. De fet, a la novel·la la història explica la vida del Simón. Veiem com el Simón és un personatge que va creixent, es va fent gran i es va fent més adult, però alhora la novel·la en si, o sigui, el format novel·la també va evolucionant a mesura que el personatge del Simón evoluciona. El Simón és un lector de novel·les d'aventures així com quixotesques, i llavors el Miki Otero el que volia era que la seva novel·la arrenqués amb una primera part que tingués aquest to i aquesta estructura de novel·la clàssica, i a mesura que el Simón es anés desenganyant amb el món i amb la vida, la novel·la que ha escrit el Miki Otero també va canviant i va adoptant noves formes literàries.
volia que hi hagués un personatge que nasqués en un entorn humil i que d'alguna manera acabés, si podia, coneixent a un rei, o sigui, acabés com a un altre punt de l'esfera social. Sí que volia que fos una novel·la que comencés amb l'eufòria olímpica i que acabés mesos després dels atemptats de la Rambla.
Per tant, també és un retrat de Barcelona, no, Paula?
Sí, totalment. O sigui, jo crec que a través de la història del Simón és una novel·la que el paisatge i és molt, té una importància molt, molt bèstia i fa, o sigui, agafa tota la història del Simón per fer un retrat d'aquesta ciutat que el Miqui explica amb una imatge, diguéssim, molt gràfica, que és aquesta imatge clàssica del pavaté olímpic del 92, on l'atleta paralímpic, l'Antonio Rebollo, tira una fletxa en flames. Milions de persones de tot el món estan aguantant la respiració, el pavaté s'encén i en aquell moment ningú dubta que allò ha passat de debò, no? Llavors, el Miqui Otero fa servir aquesta imatge per dir que a la Barcelona del 92 hi havia com una eufòria olímpica i una Barcelona que inspirava molta llum i era molt, molt alegre, i que ara, en canvi, hi ha un desencant, hi ha un desencís que culmina amb els atemptats del 2017. També el 2017 vam tenir la tardor calenta i també ajuda a explicar com aquest canvi de paradigma a Barcelona. I ara, doncs el que fa Simón, Miqui Otero amb Simón, és un retrat de Barcelona que és molt diferent de la Barcelona del 92.
Podríem començar per dir que, diguem, tota aquella llum no era real, no? Vull dir que també era una mena de miratge, aquella eufòria, era una mena de borratxera, i tota borratxera porta una ressaca, no? Ja es veia que en aquell moment no era oro todo lo que relucía, no? Però quan una ciutat es reforma i es posa guapa, expulsa a determinades persones que estaven a dintre d'aquesta ciutat, no?
Simón, una novel·la del Miqui Otero que recomanem també els Arguments Universals, gràcies a la Paula Carreras. Això pel que fa a la literatura, però d'aquí poc, de fet demà, tornen a obrir els cines i arreu del país ja es podrà veure també aquesta pel·lícula.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you?
Això que sona, Marta Ferrer, és la nova pel·lícula de David Fincher, que encara no s'ha estrenat, però tu ja l'has vist.
Sí. De fet, està en sales de cinema, o estarà, quan comencin a obrir-se.
Demà.
Però, si no voleu anar a les sales de cinema o no podeu, sapigueu també que a Netflix la tindreu a partir del 4 de desembre. Jo ja l'he vist, gràcies als amics de Netflix. I he de dir que és una pel·lícula que m'ha decebut una mica. Jo tenia moltes ganes de veure la nova de Fincher, perquè és un director que m'agrada molt, és el director de Seven, és el director de Fight Club, no? El Club de la Lucha, totes aquestes grans pel·lícules, la majoria thrillers, no? I ens té acostumats, doncs, a un tipus de pel·lícula així, amb un ritme molt concret i amb un tempo i d'una manera molt específica, i aquí ha perdut una mica totes aquestes idees i ha fet aquesta pel·li que es diu Mank, i que explica la història de Herman Mankiewicz, que és en principi era el guionista de Ciudadano Kane, i dic en principi perquè la pel·lícula explora una mica això, no? Si ell realment va escriure tot el guió, si es va fer a quatre mans amb Orson Welles. Hi ha com tota una llegenda rere el guió de Ciudadano Kane, que no sé si l'heu vist vosaltres, Ciudadano Kane.
Sí, home, i tant.
Sí, clar.
Us va agradar?
Sí.
Sí, moltíssim.
A mi no gaire.
No.
No, crec que és una d'aquelles pel·lícules
que... Crec
que
ens la van posar a la facultat, a mi.
Sí, crec que tots l'hem vist, no? Els que hem estudiat comunicació o periodisme, crec que és com de visionat obligatori. Crec que està molt bé tècnicament i és fantàstica, i per l'època va ser revolucionària. A mi em va avorrir una miqueta, i és una mica el que m'ha passat amb Mank, que tècnicament és espectacular perquè està gravada com si fos una pel·lícula dels 40, és en blanc i negre, els actors estan així com molt, molt exagerats, no? Com a les pel·lícules d'abans, però es perd una mica precisament en el guió. És una pel·lícula que a mi no m'ha passat mai, però vaig tenir la sensació que durant dues hores et feia la introducció, o sigui, era una introducció de dues hores i després de cop s'acabava. O sigui, de cop hi havia el clímax, que és com un speech, no? un discurs que fa el Gary Oldman, que interpreta el Mankiewicz, i que és com així molt grandiloquent i molt especial i molt increïble, i després de cop ja té el guió fet de Ciudadano Kane, ell i Orson Welles es retreuen unes quantes coses i la pel·lícula s'acaba. I aleshores és una sensació com molt estranya que fa que no acabis de... Bueno, o que a mi em va fer almenys que no acabés de gaudir-la tot lo molt que pensava que la gaudiria.
Aquest David Fincher és el director de... És a dir, feia anys que no publicava res o que no...
Sí.
És el de Thriller, no?
El de Zodiac...
No, Thriller no, perdó, Thriller? El de Seven, dic.
El de Seven, sí. El de Seven, que clar, és una gran pel·lícula, el Club de la Lucha també ho és. I sí, feia 7 anys que no feia cap pel·lícula, llavors tothom l'estava esperant com amb candeletes, no? I jo crec que és una pel·li que... a mi m'ha decebut una mica, però crec que si sou fans del cinema clàssic, si us interessa la història del cinema, i si sou puristes en aquest sentit, doncs us agradarà molt, perquè no para de fer referències a aquest període històric, a actors, a productors, a gent del món del Hollywood d'aquella època, que clar, si els coneixeu i o els heu estudiat o us fascina aquest món, doncs us agradarà, no?, entendre les referències i veure com estan interpretats. Però si el que busqueu és una pel·lícula purament Fincher, com totes aquestes que hem estat dient, doncs jo crec que potser us avorriu una mica.
I en un minut, Marta, una última recomanació de la petita pantalla és How To, no?
Sí, How To with John Wilson, que la podeu trobar a HBO i que és una sèrie de minidocumentals de 20 minuts, 30 minuts, que fa el John Wilson, que és un documentalista, que bàsicament el que fa és agafar la ciutat de Nova York, retratar-la de la seva manera en forma de minitutorials, que a primera vista tenen una premissa com molt simple, no? Com How To, tots els capítols tenen això, no? Com començar converses amb la gent del carrer. Doncs a partir d'aquestes premisses, que són com molt innocents i molt tontes, el que fa és reflexionar sobre la vida i sobretot sobre la ciutat de Nova York, i és molt curiosa perquè és una comèdia, gràcies a que ell també adopta un paper així com de nen innocent, gairebé sembla que l'estigui filmant un nen de 10 anys que no sap gaire del món, i aleshores a partir d'això retrata personatges com molt interessants i molt peculiars també que van reflexionant sobre la vida.
Molt bé, abans de marxar, deixeu-me explicar que tenim un concurs en marxa a les xarxes del Suplement. Si voleu guanyar una subscripció digital anual a la revista Excursionisme, atenció al Twitter, @elsuplement, hem fet un tuit en què us demanem que ens digueu quina excursió teniu ganes de fer quan tot això s'acabi i puguem tornar a fer vida normal, si és que podem fer vida normal algun dia. Si ens seguiu @elsuplement i contesteu aquest tuit, doncs podreu guanyar una subscripció digital anual a la revista Excursionisme. Gràcies, Marta Ferrer, gràcies, Pablo Carreras, una abraçada.
Adéu.
Ara tornem.
El Suplement, amb Roger Escapa.